Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. Carles Puigdemont ha afirmat avui en el discurs que ha fet al Parlament de Dinamarca que vol tornar a Catalunya i que no descarta fer-ho per a la seva investidura. El president destituït pel 155 ha dit que invita tothom a respectar els resultats de les eleccions del 21D i ha reiterat que cal restablir la situació democràtica a Catalunya. Els rumors sobre la possibilitat que Puigdemont torni a Catalunya els propers dies han agafat força, especialment avui, després que Junts per Catalunya hagi retirat la petició de delegar el vot de Puigdemont per aquest debat. El president del Parlament, per la seva banda, viatjarà a Bèlgica demà per reunir-se amb Puigdemont, candidat proposat per ser investit president, i també amb els quatre diputats que són a Brussel·les. Roger Torrent havia anunciat ahir que Puigdemont era l'únic candidat que els partits li havien proposat durant la roda de contactes. També us expliquem, canviant de qüestió, que el Centre d'Alerta de Tsunamis del Pacífic ha desactivat una alerta a les costes d'Alaska i del Canadà després que aquesta matinada s'hagi detectat un terratrèmol de 8,2 graus a l'escala de Richter. El sisme ha tingut lloc a 550 quilòmetres de les costes nord-americanes i a 10 quilòmetres de profunditat. Tornem a parlar de casa nostra. 4 casos de sarna són els que s'han detectat, segons hem sabut avui, en una escola de la Riera de Gaià, al Camp de Tarragona. Salut desvincula el cas de l'altre brot, el que es va detectar la setmana passada a l'Hospital Sant Joan de Reus. I un apunt novament internacional, l'Assemblea Nacional Constituent de Veneçuela ha acordat avui que se celebrin eleccions presidencials abans del 30 d'abril, a l'espera que el Tribunal Suprem Electoral fixi una data concreta d'una convocatòria que, d'altra banda, ja es dona per segura en el si del chavisme. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel. Us deixem ara amb una nova edició del programa Paraules d'Amor.
Ràdio Estel.
El dia 25 de gener, Ràdio Estel et convida a la preestrena de C'est la vie, la nova pel·lícula dels directors d'Intocable.
Me gustaría que evitáramos las tensiones. Vuestro comportamiento, vuestros modales son el escaparate del banquete.
No, no, no quiero a nadie en el encuadre. Hay una vieja en el encuadre.
La vieja es mi madre, ¿eh?
Més de 4 milions d'espectadors a França avalen l'èxit d'aquesta comèdia i ara la pots veure de franc amb Ràdio Estel. En Max ha organitzat centenars de bodes durant anys, però aquesta penja d'un fil. A qui confiaries la festa més important de la teva vida?
Esta noche les espera una velada agradable, una velada chic, sobria y agradable.
Entra a radioestel.cat i participa en el sorteig de 60 entrades dobles pel Cines Full del Centre Comercial Esplau de Cornellà i 35 entrades dobles pels cinemes al Punt de Cerdanyola. Entra a radioestel.cat i participa al sorteig per veure C'est la vie. Tens temps fins al 23 de gener. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. Els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atendran les teves preguntes a La Consulta, un espai patrocinat per Laboratori Ismaén. Truca'ns al directe del programa al 93 409 27 71 i 93 409 27 72 o escriu-nos a laconsulta@radioestel.cat. Recorda-ho, la teva salut al 93 409 2771 i 93 409 2772. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, la consulta a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismaén. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, el Mirador de l'Actualitat. Un diàleg plural i obert per explorar tot allò que passa i els seus perquès. Una mirada al món social, polític, econòmic, cultural i religiós en una tertúlia diferent i sense estridències. El Mirador de l'Actualitat, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa.
radioestel.cat. Totes les opinions, totes les reflexions sobre l'actualitat de l'Església a radioestel.cat, el teu portal d'informació.
Ràdio Estel.
Paraules d'amor, un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona nit, amics de Ràdio Estel. En la societat actual en què vivim, no podem afirmar que l'educació dels nostres menors es trobi només localitzada en la família ni en l'escola. Els mitjans de comunicació que ens envolten, entre els quals podem incloure el cinema, la televisió, la telefonia mòbil, internet i la premsa, entre d'altres, influeixen de manera significativa en la formació dels nostres fills. Diàriament s'emeten multitud de missatges amb els quals conviuen els nens sense notar que exerceixen una gran influència, molt més sovint del que ens imaginem. Modelen gustos i tendències, determinen en gran manera les nostres idees, hàbits i consums i fins i tot influeixen en la manera en com ens relacionem entre nosaltres. És ineludible que el món actual està envoltat de mitjans de comunicació i que els infants arriben a escola amb un bagatge de coneixements dels mitjans d'informació i, per tant, hem d'ajudar a organitzar aquests coneixements. No solament es tracta de saber què mira el nostre fill, sinó també preguntar-li què ha entès del que ha vist. No els podem sostreure de la realitat que viuen els mitjans, però sí podem regular les estones que hi estan exposats, tenir un control del contingut que veuen i parlar-ne a l'escola, als àpats familiars o a les hores de lleure de cara a ajudar-los a ser consumidors crítics i creatius. Precisament reflexionar sobre aquestes qüestions i analitzar el paper que els mitjans de comunicació exerceixen, fonamentalment en l'àmbit educatiu, és l'objectiu principal que plantegem avui al nostre programa. Com influeixen els mitjans de comunicació en la construcció de la identitat, els valors i el pensament dels nostres fills? Avui a Paraules d'Amor parlem de la influència dels mitjans de comunicació. Comencem.
el programa Paraules d'Amor. Temps per la tertúlia sobre educació i família.
Doncs amb aquest tema musical, Radio Gaga, del mític grup Queen, encetem avui el temps de la tertúlia amb els nostres professionals de l'educació, que ja els tenim preparats. Gisela Prunà, bona nit.
Bona nit.
En Josep Maria Dei, bona nit.
Molt bona nit.
I l'Aureli Villar. Aureli, bona nit.
Bona nit.
Ja sabeu que tots ells són orientadors familiars de l'Associació FERT i col·laboradors habituals del nostre programa. També ens acompanya, com sempre, el nostre tècnic, el Mario Ramírez, i qui us parla aquesta tarda, la Sandra Carmona. Dèiem a l'editorial que som conscients de l'abast i l'impacte que tenen els mitjans de comunicació, aquest impacte que fa que construeixi la identitat dels nostres fills, però en aquest sentit aquest impacte és negatiu o positiu, Aureli?
Claro, potser ara mateix és important potser parlar més del negatiu que del positiu, tot i que tenen molt de positiu.
Molt de positiu, deixem-ho clar.
Que no estaríem aquí, sinó que si realment no fos així, no? Va, molt de positiu. Per què dic que posar l'accent en això? I ara no es tracta que tota l'estona estiguem parlant de l'aspecte negatiu, però potser sí que fa més pressió amb el negatiu, una raó. Perquè a vegades pot passar que uns pares tinguin doncs especial interès en triar bé el col·legi, i de vegades els hi costa, perquè a vegades, doncs, home, doncs, un col·legi que han triat, doncs que el nen ha d'agafar un autobús perquè no està lluny, vull dir, allunyat, s'ha de quedar dinar, vull dir, una sèrie de coses, i que fan números i que els hi costa uns diners. I realment estan contents, però els hi costa diners portar el nen lluny, no?, perquè triar un bon col·legi. I després, aquest mateix interès, possiblement, no el tenen per tenir cura del tipus de programes que es veuen a casa o del tipus d'influències que li arriben o publicacions... Ara ja no dic quan el nen és petit, sinó quan ja va ser més gran, el tipus de publicacions és igual. Pels conductes que sigui, li arriben una sèrie d'influències que probablement no estan d'acord amb l'adequació que ells volen donar. Estic parlant de pares que volen donar una bona educació.
Una molt bona educació.
I, en canvi, estan posant un esforç que els costa diners, que està molt bé, i després estan despreciant una altra.
Afluixen una miqueta.
Per tant, jo crec
sentits.
Que, tot i que és molt positiu, bueno, tenir una mica cura, perquè, evidentment, doncs, com que hi ha pluralisme, hi ha de tot, doncs, alguns mitjans, o alguns els que siguin, doncs arriben influències que no són bones.
Josep Maria.
Mira, els mitjans de comunicació són meravellosos, fantàstics.
Menys mal.
Increïbles.
Si no, no estaríem aquí.
Happy flowers.
Ària, però...
Però...
Ah. Aviam.
Tenen alguna cosa negativa. Deixa'm que te n'expliqui unes quantes.
Comencem.
Les dades poden ser objectives, però amb la informació no existeix l'objectivitat, perquè la informació l'escriu una persona. Llavors aquesta persona deixa anar el seu criteri. Després, tots els mitjans de comunicació tenen propietari.
Tenen un amo,
tenen
sí.
Un amo.
I una línia editorial.
I els periodistes o les persones que treballen en aquest mitjà cobren d'aquest senyor. Amb la qual cosa tenen una línia editorial que sol ser bastant. Llavors, això és un exemple molt gràfic. És a dir, jo, per exemple, el que faig amb els meus fills i recomano als pares és qualsevol notícia, no hi ha una política o esportiva, la que sigui, tu agafa la notícia i agafa els diaris, en aquest cas parlem més de diaris i televisió, perquè ja vam, fa unes setmanes vam parlar d'internet, però és igual, agafa qualsevol digital, o sigui, els diaris a través d'internet, i que mirin d'una banda i d'una altra, que consultin en tres o quatre. No cal citar mitjans, però n'hi ha més a la dreta, n'hi ha més a l'esquerra. Escolta, i llavors, fes-te tu el teu criteri com a fill i després en parlem, ho comentem, no? I és meravellós, perquè no té res que veure la notícia. Llavors, jo ho sento molt, però moltes vegades, tendenciosament, això és cosa meva, ho dic jo, els mitjans de comunicació malintencionadament desinformen.
Desinformen.
Per la línia editorial que tenen o intenten manipular amb la notícia. Llavors, això ja... Llavors, per rematxar el que ha dit l'Aureli, aviam, efectivament, molts pares estem molt pendents de l'educació i pensem, bueno, això no té importància, no? El que vegi en la televisió. Bueno, que sapiguem que els programes de televisió, sobretot amb la fantàstica televisió que tenim ara, els que no eduquen, deseduquen greument, No et quedes així veient-ho i no passa res, no. O reps valors d'educació o reps tot el contrari, Mira, jo de vegades ho comento quan parlem d'aquests temes, però fa ja un parell d'anys, no massa més, el Paolo Basile, que és el president, l'amo de Telecinco...
De Mediaset.
Sí, que és aquesta cadena que fa programació tan cultural i tan bona, Pues una vegada un periodista es va atrevir a preguntar-li, escolti, però vostè aquesta televisió basura que fa, no li sap greu? I saps què va contestar? Mi ètica són los números.
Oh...
És a dir...
Mentre, llavors l'audiència va per sobre de la qualitat.
Efectivament. Mentre la gent ho vegi, perquè hi ha porqueria, i els anunciants paguin, escolta tu, a mi m'és igual, jo doy más porqueria. I clar, no fa masses anys, aquesta programació, tu deies, home, si vull veure una pel·lícula eròtica, vull veure una pel·lícula violenta, m'haig d'esperar a les 11 de la nit. Escolta, 4 de la tarda, 5 de la tarda, perdoneu que citi el canal, però posem Telecinco. Fan un programa cultural que es diu Sálvame, que és fantàstic. Que si els nostres fills volen aprendre com s'insulta, com es falta el respecte, tot això ho aprendran cada dia, fins a les 7 o les 8 del vespre, tu.
Estàs una mica caramat, dels mitjans. Una mica.
El tanto amb això, perquè, clar, nosaltres tranquil·lament estem treballant, el nen arriba del col·le, es posa a la tele, i trenca tota la labor que nosaltres fem. Hem d'ensenyar als nostres fills que seleccionin amb quan, que agafin criteri.
Que tinguin criteri.
Que aprenguin a llegir el diari i a sentir les notícies, i també hem d'ensenyar als nostres fills que les persones s'han de respectar. Podem estar d'acord o no amb la seva opinió, però jo no puc... Jo puc rebatre l'opinió, però no començar a faltar a insultar la persona, no.
Jo crec que una persona, quan encén la televisió, no pensa moltes vegades què vull veure, sinó és què fan, anem a veure què fan. I una cosa de la telebesura, que és el problema d'ella, és que està ben feta, perquè enganxa. Llavors, uns criden, comences a empatitzar, ai, pobre, a veure què li ha passat, no? I és molt important, quan un encén la televisió, encén la ràdio, tria un diari, tenir criteri. És lo primordial. I ensenyar els fills a tenir-lo. Sobretot perquè al col·le sempre hi ha la típica frase: heu vist aquesta sèrie? Com que no l'heu vist? A casa teva no et deixen veure? Jo me'n recordo que una amiga meva, a casa seva, tenia una contrasenya a la tele.
Fantàstic,
sí, però era com la bitxo raro de la classe, de com que tens una contrasenya. Els teus pares no tenen confiança en tu. Són les preguntes que els nens es troben a casa, a classe, de dir, com que no pots veure aquest programa o aquest altre? També és cert que un nen no tria què veu, sinó ho posa i ho veu, que és completament diferent. També és important dir que els mitjans de comunicació han canviat com... No han canviat a la família, però sí que ha estat afectada d'una manera o una altra. Jo me'n recordo fa anys que feien una sèrie d'una família pagesa catalana, i llavors a la padrina li porten la ràdio. I, bueno, la ràdio era per ella... Oi, un senyor que m'està parlant, no puc apagar-la perquè no em puc deixar sola l'home. Després, també veient jo, cuéntame com arriba la televisió a casa. I ara, avui en dia... hi ha una televisió a casa? És una pregunta. Només hi ha una? I si hi ha una, amb qui es parla? I què es veu? És a dir, perquè moltes vegades es comenta pel Twitter o per totes les redes socials, però amb els de casa no comentes ni expliques tu què has vist o què et penses o per què mires això o allò altre, no sé.
Mira, molt d'acord amb el que dius, però deixa'm que una cosa que has dit al principi, dius que, efectivament, la gent encén la tele sense saber per què. Crasso error. No. La tele apagada. Quan s'encén la tele és per anar a veure un programa. Perquè allò... No, ho dic perquè hi ha famílies que arriben amb els nens i el primer que fan és obrir la porta i després encendre la tele. Perquè soni, per sentir... Llavors, clar...
La musical.
Estem veient... O sigui, insisteixo, o sigui, veure un programa que no ens agrada és donar-li suport, per molt que diguem que no. Home, eh? Llavors, lo de les teles. Jo ja no demano, perquè no m'atreveixo, a dir a les famílies que no tinguin
una
parella de televisió a la cuina. Això ja no ho demano, perquè això és impossible. Perquè tothom ara hem de tindre una tele a la cuina, una tele a l'habitació i una tele al menjador, no? Ara, per favor, famílies, proveu un dia, de l'hora de sopar amb els nens, perquè normalment el sopar és el menjar que es fa junt la família, d'apagar la tele. La sensació, ja us ho dic, és rara, eh? Perquè es fa un silenci, ningú diu res, de repente un fill surt i diu alguna cosa, l'altre riu, però al cap de provar un parell de vegades de 5 o 10 minuts, la família està parlant doncs, del problema del col·le, del problema de la feina, es pot comentar alguna notícia, però estan parlant entre ells.
O sigui, hi ha moments i moments
fantàstics
per veure la televisió.
Igual que dèiem que els mòbils s'han de deixar fora de la taula. Exacte. Del sopar, doncs la tele apagada, per favor.
Aureli.
Bueno, a veure, no aniré en contra, eh? Tot el que heu dit està molt bé, no? De les dues bandes, molt bé. Per mi sembla que tot això, sent veritat, potser el plantejament és... Com que, pels motius que sigui, es veurà. Per què? Perquè es veurà. Pels motius que sigui, arribarà. Pels motius que sigui, eh? Jo, és que... Perquè n'hi ha a casa d'un amic... Jo crec que hem de posar ara estem parlant del segle XXI, en el moment ara. Doncs ara hem d'estar més aviat posant l'accent amb tot el que sigui la formació, les vacunes. Hem de vacunar. Hem de vacunar des del punt de vista de quins criteris, quines orientacions, quina formació s'ha d'assolir, perquè un fill nostre, una persona, està a casa amb amics i veu i diu, bueno, sí, ja sé que, bueno, sí, esclar, evidentment, bueno, que això ja ho sabem què passa, no? Però si té el criteri, la vacuna, diu, bueno, sí, bueno, però això està fent malament, perquè allà no ho farà, allà no farà cap comentari. Però sí que probablement se'n recordarà que el seu pare li diu, bueno, te'n recordes d'aquella pel·lícula? L'altre dia m'estava fixant, l'altre dia vol dir la setmana passada, no sé, jo acostumo a veure el cine a vegades amb la dona, mira quina pel·lícula, i no sé per quina raó, no sé, exacte, el fet és que vam veure una molt vella, bueno, potser dels anys 80.
Sí,
era, no, però a veure, era de la, quan l'Anna Belén doncs, tindria uns 28 anys, 27, no arribaria als 30, se'l veia una nieta jove, però deu ser de l'any 80, o aquí, no sé. I em vaig donar compte com, de quina manera, doncs, allà es barreixava política amb religió, de quina manera entrava de forma molt, molt senzilla, molt fàcil, la idea de que, home, per favor, era una noia que va... No vull explicar la pel·lícula, ni dic que la veig, perquè no val la pena, no? Però vull dir que, home, per favor, tenir relacions abans del... Home, per favor, que si ens hem de conèixer, el millor és tenir relacions... D'una forma tan natural, que qualsevol jove, jo...
Que ho hagués vist...
Jo diria, pues que té raó.
Clar, que
aquest jove, quan li diu a la noia, li diu a la noia, dius, els teus pares, doncs, han parat el rellotge, no se n'han anudat. Jo, amb un jove de 8 anys, diria, pues té raó, han parat el rellotge. Evidentment que barreixava política i religió, evidentment. Probablement amb la política havia barreixat, però aquesta idea entra tan directa... Per tant, jo penso que la tasca avui dia d'educar és més de vacunes i donar molts bons criteris, molt bona formació... Perquè passi el que passi, què passarà? És com si un digués, els fills que no hi vagin a la discoteca, anem a veure. I aniran.
Hi ha coses que són inevitables.
Anem a veure, no t'ho oblida-te'n, anirà.
I que veuran coses sense que els pares estiguin
que no
davant.
Vegin mai que una parella la veuran.
Sí.
Per tant, a mi em sembla que, i ara en parlarem, però que és bo que hi hagi postures, no? Però a mi la meva postura més aviat va en aquesta línia. I aleshores potser anar amb una cosa molt concreta. Ara mateix, què és el que està posant-se de moda des del punt de vista ideològic? Això s'ha de parlar. Quan? De quina manera? Això en parlarem.
Clar, això. De quina manera? Com ho abordem amb els nostres
fills? No, però vull dir que... Jo ara sé, seguiu, perquè tu aixecaves la mà i volies parlar.
Sí, ara el Josep Maria no vull, ja
però
afegirà alguna cosa.
A mi em sembla que el plantejament ha d'anar una mica per aquí. Després, pues segurament, si podem tallar i fer el que deia el Josep Maria, que és lo desitjable, a l'hora de sumar, no hi ha televisió... Això és lo desitjable.
Clar,
és
hores...
Això sí que jo diria que s'hauria d'aconseguir. Però una vegada dit això, l'altre.
Totalment d'acord, perquè, evidentment...
Quina sort que estem d'acord,
no. Tu has d'intentar posar aquests paranys, però mira, per exemple, no, me'n vaig una mica més enrere, però recordeu que a la mateixa cadena, casualment, a Telecinco, feien un programa fa un temps que es deia Cròniques Malacianes.
Ai, sí.
A les 11 de la nit.
Sí, la meva era de la setmana.
Bueno, ja me'n vaig una mica enrere, però és que era fantàstic, perquè era un programa que no veia ningú, perquè, clar, era una porqueria de programa,
sí,
i no quedava bé dir-ho.
Audiències...
Però a l'endemà t'anaves a fer el cafè al bar... i tothom parlava de l'últim cul que havia sortit. I tenia un xart d'audiència increïble. Llavors, aquest és el problema. La manipulació que fan els mitjans de comunicació, i com deies tu, que molt ben dit, que t'ho fan atractiu. És sí. Fantàstic. O sigui, t'ho fan meravellós, és molt bonic. O sigui, tu veus qualsevol sèrie d'aquestes ara, la que s'hi avecina, no? Diu, escolta, tu, amb quina naturalitat els veïns... Però, bueno, el que t'ensenyen és tot menys valors. I, a més, t'ho venen amb una naturalitat tot molt maco i ja no em fico en temes relliscosos, però perquè jo molt respecte al tema de l'homosexualitat. Però resulta que totes les sèries, el pare de família està gordo, uranyo, mal girbat i crida. I, en canvi, la parelleta, bueno, vestidos de Toni Miró, guapos, fantàstic. I no passa nada, tot normal.
Però per què creieu que passa això? És a dir, els mitjans de comunicació no són conscients que són transmissors de valors?
Sí, no són conscients.
En són de conscients.
No, són conscients que el que els interessa transmetre és els no valors, perquè, vamos a ver, con perdón, pero cuando aborregamos a la sociedad, luego la manejamos y la llevamos por donde queramos. Entonces, claro, gente con opinión, que tenga criterio... Abans dèiem, clar, és que això és molt difícil. Efectivament, però és que el que s'ha de fer és educar contracorrent, perquè els fills són meus, tu, i de la meva dona, amb la qual jo el que haig de fer és procurar que els meus fills tinguin aquests valors. Si has d'anar contracorrent amb alguns temes, doncs ja has d'anar-hi, però no puc anar perquè si no acabo fent el que diuen. No, home, no.
No, el que diuen d'aquestes sèries que estaves dient és que quan tu parles amb els guionistes, amb els creadors, amb molta gent jove et diu és que és un, bueno, és un reflexe de la societat actual. I jo moltes vegades quan m'ho diuen penso, dic, doncs part de raó tenen. O sigui, si no traguéssim aquests models, aquestes estructures, no estaríem mostrant la societat que hi ha actualment. Què passa? Que potser no la mostren d'una manera real, no? Perquè es deixen influenciar per estereotips. I a lo millor, sempre ha de, per exemple, les parelles homosexuals han de ser les més guais, les més modernes, i potser la gent creient és la més carca. Casualment sempre és així.
Casualment.
Casualment. Però jo el que penso que, sobretot en els joves, se'ls ha de dir, jo me'n recordo, vaig fer el treball de recerca a batxillerat, de com la televisió afectava els joves. I realment em vaig quedar impactada amb estadístiques i amb opinió de joves, perquè realment ells es creuen que el que passa
tot el
a la
que
televisió
veuen a la televisió és real, normal, i és normal.
I el problema és que després ho volen imitar. Aquest és el problema.
Un apunt només. Jo bueno, no ve el cas ara, però bueno, tinc un amic que és un director general d'una empresa de joguets d'aquestes de València i tal, important, multinacional, i clar, i aquest home em diu, escolta, clar, és que jo fabriquem, fem joguets, però clar, el joguet que no surt a la tele no existeix. Ah, tant per bo com per dolent. Llavors, bueno, o sigui, té un poder d'influència a la televisió, amb la qual amb la publicitat i el fomentar el consumisme, bueno, jo no...
I parlem de la televisió, però podríem anar al cinema,
sí,
també.
Sí, sí, jo no us vull ara d'això, perquè altres vegades també hem comentat, però els anuncis de Nadal de les colònies és una cosa increïble. Jo vaig demanar una colònia aquest Nadal també que em portessin els Reis i em vaig endur un disgust perquè vaig obrir la caixa.
Tu deies, on està el que he vist jo?
La noia no hi era, tu. La noia no hi era.
No, clar que no.
Només hi havia la colònia, tu. Sí, clar, però depèn de l'edat del fill.
Tu creus.
Traga, eh? Traga, eh?
Tu creus o no, clar. Aureli.
No, que dic que heu utilitzat la paraula normal. I ens... No, vull dir, perquè això forma part del que estava dient abans, de donar criteri. Vull dir que una cosa és que la campana de Gauss, tots sabem el que vol dir, però es confon. Lo normal és una freqüència estadística. Però a vegades lo normal no és el que hauria de ser. Vull dir que el que hi hagi molts matrimonis que trenquin, doncs és dintre la freqüència, doncs és nombrós, però això no hauria de ser. Per tant, el que és perillós és que quan el normal es vol presentar com lo natural, com el que hauria de ser. És a dir, insisteixo, que una cosa és que un accepti aquesta freqüència, que es digui, sí, efectivament, el 80% de no sé què és el 30%... I per tant, això dintre de la... És normal. Moment, és freqüent. Perquè si ara que està la grip, parlem de la grip aquests dies, i el 80% de la gent tingués la grip, doncs seria freqüent tenir la grip. Però el normal, el natural, és estar sa. Vull dir, això és així, eh? Per tant, la formació que donen els pares, professors, persones que es dediquen a formar alumnes, o alumnes, o a donar criteri doncs, a joves i tal, és fer veure que hi ha coses que estan bé per si mateixes, i es pot justificar, que a vegades no són freqüents, i d'altres que es donen molt i no haurien d'adonar-se. I, per tant, la gent, quan arriba a la conclusió, no vull ficar la mà política, els polítics tots són uns corruptes, no sé què, primer que no és cert. Però suposant que fos cert, doncs això no hauria de ser. I quan es presenta així, doncs estàs donant una idea que té molt que veure amb el que abans deia la Gisela. És que, clar, si no has vist aquesta sèrie, no ets una noia normal. Però, clar, és que ja es veu que si has de ser política, bueno, doncs has de robar, has de ser un corrupte, perquè si no, no ets normal, si tots roben. Vull dir que això... Tenir cura d'aquestes coses perquè hem de presentar allò que hauria de ser, que és el desitjable. I després, que sàpiguen els fills, que sàpiguen que es dona el contrari.
I després, quina és la nostra responsabilitat com a pares o com a mestres? Creieu que, clar, no ens podem només conformar amb criticar els mitjans de comunicació i ja està. És a dir, hauríem de prendre mesures.
Lamentablement, la responsabilitat
perquè
és...
Tenim com una doble moral. Diem, oi, que malament que ho fan, que malament, però ens quedem quiets.
Lo fàcil llavors... és el que estem fent ara. Criticar.
Clar, però quina és l'acció? Què hem de fer?
Quins de nosaltres té un blog...
Sí, o escriu una carta al director...
Exacte, escriu una carta al director del diari, telefono a la ràdio i escolta, jo no estic d'acord amb això. Amb tot respecte, però donar opinió. Hem de moure'ns, hem d'opinar, hem de crear lobbies d'opinió, m'entens? Per dir, escolti, jo estaré d'acord o no estaré d'acord, però a més, de forma raonada, insisteixo, respectar la persona, compartim o no l'opinió, i sobretot ensenyar als nostres fills que una cosa són els fets i l'altra són les opinions.
Uh-huh.
La notícia és una.
Distingir entre fets i opinions.
Però, a partir del fet de la notícia, bueno, cada mitjà li donarà el ressò o el giravol que vulgui. No, no. Pues els nostres fills. Vamos, jo, per allò que dèiem, idees positives a donar, que distinguin fets d'opinions, que respectin les persones i puguin explicar la seva idea amb tranquil·litat, que comparin la notícia amb els diferents mitjans de comunicació, perquè és una forma molt gràfica, insisteixo, ho he dit abans, de donar-te en compte que, escolta...
Que a vegades manipulen.
Que clar, que és que no té res que veure.
Uh-huh.
Però ja, la notícia no era aquesta, doncs aquí resulta que quasi ni la cita ni... Una altra cosa, home, evidentment, les coses passaran, però evitem situacions de risc. És a dir, televisions a les habitacions dels nostres fills, no. De la mateixa manera que el mòbil, millor que dormi carregant-se a la cuina, a l'habitació dels pares, però que no el tingui el nano de la nit, perquè, clar, a les 3 del dematí es posarà a fer whatsapps o a consultar no sé què d'internet. Llavors, aquestes mesures sí que podem posar com un deixador. Però, mira, a casa les normes són aquestes, no? Bueno, ja estan veient per on va el tema, ja...
I després a les escoles també jo crec que haurien de tenir la funció d'educar els nens en un bon ús dels mitjans d'informació, que potser que sí que no ho fan.
Això no està a l'abast dels pares. Ho poden fer a través de l'AMPA, dir, mira, hauríeu de donar unes... Tot això està bé, però ara el programa nostre, que va dirigit més aviat a família, és orientació familiar, a veure, potser és bo també fer, per arribar a donar un bon tractament, has de fer un diagnòstic, què està passant, i saber què està passant avui dia. I en aquest moment, quines ideologies que està? Per exemple, si dius el consumisme, bueno, pues és un tema. Bueno, pues, un pare ha de fer una mica llista de qüestions. El consumisme, pues consumeix molt. A veure, els meus fills no poden consumir massa. Per què? Pues perquè és una disbauxa, això, no? Doncs el tema, per exemple, el tema de l'hedonisme, el sexe, banalitzar el sexe. Nen, si no se li dona una bona educació sexual, si no parles amb ell, si no hi ha comunió, arribarà als 20 anys, 18 anys, el que sigui, i tindrà una visió banalitzada de l'amor humà. O sigui, si no fas res, tu... Els col·legis faran el que puguin. Clar. Els explicaran coses. Però que els pares han de ser conscients. Fer un diagnòstic vol dir amb quina societat vivim. Perquè amb la societat que vivim ara, si no fem res, el que passarà és... Els nostres fills arribaran als 18 anys, dic 8 per posar el número, 18 anys, i entendran que el sexe és per gaudir del plaer que dona, ja està, i sense compromís, etcètera. I fer el diagnòstic, això es dona. Per tant, o fem alguna cosa, o parlem, o hi ha una comunicació, no una conversa d'un dia, sinó una conversa que es va donar un altre dia, un exemple, per cert, mira, aquella pel·lícula, t'has donat compte, i pa, 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 pa. I si fem això, doncs fem un diagnòstic bo. I qui diu això, per exemple, a l'individualisme. És una altra cosa. Vull dir, la gent va a la seva. La gent va a la seva. I tothom es queixa. És que la gent va a la seva. Bueno, doncs continua dient que la gent va a la seva. Els teus fills aniran a la seva. I els has d'ensenyar a fer veure que han d'estar pendents. Escolta, tu t'has donat compte que has agafat el que t'agrada només? Tu t'has donat compte que no has posat l'aigua a la... Tu t'has donat compte d'això? I fer-los veure que un no pot anar a la seva. Entre altres raons, perquè la gent es queixa d'això, no es queixa davant, no es queixa davant. Però a l'esquena, el que t'explica, diu, aquest va a la seva, no val la pena que... Aquest va a la seva. Bueno,
hi hem d'aprofitar la televisió, que ens dona moltes eines, però, escolta, hi ha coses que estan bé i hi ha coses que estan malament. Doncs aquesta diferència de bondat i maldat l'hem d'ensenyar als nostres fills i a través de la tele és molt fàcil. No entens per què ho veus clarament? Perquè una cosa és, per exemple, la mentida. Bueno, pues una cosa és m'he equivocat, l'altra cosa és la mentira intencionada, deliberada. Bueno, quants heroïns de sèries de televisió basen les relacions humanes en enganyar, en mentir, en manipular? Bueno, pues és un clar exemple del que no s'ha de fer. I si algú pensa que estem exagerant o que és dificultat, el diu, bueno, no, és que no és veritat, que la notícia és la mateixa, però només es canvia un petit matís. Jo no és que em ficaré amb el fu... No vull aprofitar per ficar el Barça,
Però... No. Un exemple... ja sabem que no.
No pas.
Un exemple molt clar. Qualsevol partit del Barça o del Real Madrid, els dos equips, llegeix la crònica d'aquell partit a l'Esport i llegeix-la al Marca. El partit és el mateix, I clar, i dius, escolti, i tu a sobre l'has vist.
I tu l'has vist. I tu l'has vist. Dius, han vist un partit que no he vist
ni
jo.
Ni un ni l'altre, no? Ara imagina't amb un partit que no has vist. Clar, depèn de qui et creguis, bueno, ja, fantàstic, ja tenim el lioliat, que és el que ells volen.
A mi, o sigui, a mi m'agradaria dir, us escolto i penso, és que ser pares deu ser una aventura apassionant i un treball també considerable. I tindrà molta formació i estar al dia. Però, de veritat, jo demano als pares que siguin molt accessibles i que parlin de tot i que ho expliquin tot. Perquè, si no, què fan els joves? Jo me'n recordo que a la meva edat hi havia un programa a la ràdio que era a les 11 de la nit i era un consultori, bueno, i unes preguntes i és el que parlàvem
no seria,
el dia
no seria
següent.
El prohibit als pares?
Aquest?
Hombre, hombre!
El prohibit als pares, hombre. Els escoltar. Bueno, escoltàvem tota la meva classe. I fixa't jo, que ja m'estic dient, ara a mi, anys cap enrere, i deies, i per què ho escoltaves, Gisela? Doncs perquè ho feien els altres, o perquè... O, no sé, perquè tampoc ho veus tan important com a jove. I a vegades responen preguntes que no tens les respostes a casa. Perquè no t'atreveixes a parlar
clar.
Certs temes,
bueno,
o em jutjaran.
Amb
o ara els meus pares no em jutjaran si els hi dic no, això, ja. O em sento així, no?
Era fantàstic, perquè era un programa que el disfressaven de dir que la gent trucava per demanar músiques i cançons, i el que era això, un consultori sexològic. Però
sí,
clar, però sí. Un nivell d'informació que va dir, escolta, efectivament, que sigui el pare i la mare el que s'ofereixi a parlar pues, amb la filla, amb el fill, perquè allà, vamos...
Però us costa, els pares, certs temes, que dius, bueno...
Però això ja hem parlat o parlarem del tema d'educació sexual, però que també a l'exemple... Només, l'exemple vol dir la coherència, que estan a casa i en un moment determinat estan parlant i està la televisió posada i allà es veus que surt una imatge i els pares, sense fer cap comentari, canvien de canal. Això, el bé que fa als fills, es pot comprovar que moltes vegades els fills aprenen amb això. Perquè un altre dia surt una mateixa una altra una imatge i ells mateixos, encara que tu no estiguis pendent, això ho he comprovat jo a casa meva, ja he vist, estava què fan i ells mateixos han agafat i han canviat. Això ho he vist i m'han explicat, vull dir, jo ho he vist i m'han explicat d'altres la mateixa escena.
És a dir, que han vist una escena, o sigui, que no...
Però sense fer cap
de...
comentari,
I ho han canviat.
I si hagués algun comentari, doncs jo, no, és que això... I tu pots banalitzar, Dius, no, és que estava ensenyant els pits i ensenyava un pit i l'altre simètric, no val la pena que el veiem perquè són iguals. Eh? Pots dir qualsevol cosa. A veure, com aquell que diu... A veure, no, és
bueno,
que no...
Clar,
però
també...
no fer un drama, dius, és que a veure... No, canvies el canal. Això sí que és coherència, perquè realment els meus pares pensen d'aquesta manera i ara mateix hem vist que això és una cosa que una banalitat, que estan banalitzant el sexe, i pop, canvien de canal. I això, sobretot, és molt vàlid pels més petits. Pels grans ja podran tenir la seva... Però els petits, caram, el pare i la mare això ho fan. I ara posaria una anècdota negativa, però que em va fer molta gràcia. Em fa pena, perquè una vegada em va explicar un tutor, em diu, escolti, és que aquest nano doncs sabem que veu pornografia, i perquè això va dir televisió i no sé què, que tal, per la nit, no? Bueno, i total que...
Això els pares d'un alumne o...
No, m'ho deia un tutor. I diu,
tutor.
I vam fer l'entrevista i diu, escolti, el seu fill veu pornografia, Veu pornografia, no sé com ho fa, però veu pornografia perquè ho sé, perquè els amics li expliquen, i pel·lícules. I els pares van comentar, diu, no, si nosaltres ja, quan veiem una pel·lícula pornogràfica, ja li diem que se'n vagi a dormir. Clar, doncs
home,
això,
clar.
És, això que és real, això que és real, home, això que és real, que no m'ho invento, no m'ho estic inventant,
no,
que és real, d'un tipus com m'ho ha explicat.
Sí,
escolta,
sí,
què has de fer quan uns pares et diuen això?
No, clar, és el
pues
que
poca cosa
sempre
pots
de l'exemple.
Però que dic que simplement volia remarcar l'impacte, la coherència visual. O sigui, els fills, per la vista, els entren més que pel que digues. Tu estàs parlant i els fills no escolten. No escolten, és que no escolten. En canvi, millor peguen coses... Això ho han vist.
I també perquè de vegades els pares ens fem pesats, no?
Sí,
i no podem caure en això de...
Callen, aleshores, no?
Però, sí, però hem d'estar i hem de contestar. Qualsevol cosa. I si no sabem la resposta, hem de recollir-la i dir, perquè potser ens preguntarà alguna cosa que no sabem. No et preocupis. Jo et diré, jo demà en parlem. Que ara no... I llavors busco informació on sigui i en parlem. Però n'hem de parlar, el que deia la Gisela, perquè si no en parlem, jo com a fill ja no tornaré a preguntar. Ja m'aniré a Facebook, m'aniré a
Clar, ja buscaràs la informació per la teva banda,
I
no?
I clar, si
les conseqüències poden ser pitjors.
Si truco el programa aquell que dèiem, bueno, la informació que em donaran és fantàstica, m'entens? Llavors, no, hem de... El que passa, clar, que això, evidentment, això costa, però els pares hem de perdre la por i la vergonya amb aquestes coses, tu, que el més important que tenim entre les mans són els nostres fills, doncs, pues, a por ellos, tu. No, no.
Gisela.
Home, jo crec que també és important, a mi m'agradaria parlar, me'n vaig així una mica, que moltes vegades en els mitjans de comunicació, ara que podem arribar tots i podem tenir un impacte tots també, no? En internet, en aquest cas, també cuidar el que és l'anonimat, no? Que molta gent s'aprofita de l'anonimat per escriure, dir el que vol, sense pensar. També en alerta, no? Això jo crec que també és important dir-ho, no? Ara moltes vegades, ser molts dies a la televisió que han condemnat a gent perquè ha escrit un tuit ofensiu contra un polític o contra una persona, doncs que, bueno, que ja que tots tenim aquest poder de poder intervenir, és cert que amb una mesura més gran o més petita, els que ho anem a fer cap a bé, que ho fem, no? Que posem els mitjans per fer-ho.
Aureli.
No, i una altra qüestió, hi ha coses materials que de vegades m'ajuden, no? Una mica ja, com a criteris, programar també horari, ja no dic de programes, fins ara hem parlat de programes, no? De dir, pues aquest programa, no. Si no, a veure, les televisions, els divendres a partir de tal, o els dijous tal, els dimarts, no, els dilluns no sé què. Bueno, i a més també la part positiva. Avui veurem una pel·lícula molt bona. És clar, tot això depèn de d'edats, eh? Depèn dels nens. Per exemple, els nens tenen una edat d'aquesta. Mira, avui veurem una pel·lícula molt interessant, que és de nens, bueno, de nens, que amb ells que els agrada. Doncs pues mira, i a més comprem una pizza, és a dir, farem un sopar veient la televisió. Doncs pues mira, tens allà la família que veient tots plegats una mateixa
clar,
pel·lícula.
I
això és una cosa molt positiva. Doncs pues de la mateixa manera que pots fer aquesta cosa concreta, o veurem el partit del Barça, escolta, estarà feliç, el Josep Maria, veurem el partit del Barça. Bueno, doncs, qui diu això, diu, doncs, mira, això sí, avui també, no, programar una mica, i aleshores aquest estil condiciona de que no es perdi tant el temps. Perquè, si no, què passa? Que és el que diu abans, no? Que quan està la televisió encesa, i per què està encesa? Perquè està encesa, aleshores es perd moltes hores. I es veu moltes coses que no s'haurien de veure. I aleshores, clar, doncs, fins i tot, el tema del rendiment acadèmic.
Clar, també afecta.
Sí, afecta.
També afecta.
Perquè aleshores dius, és que no estudies, que, i els deures... És que costa molt, moltes vegades, posar-se a estudiar o posar-se a fer els deures. Una vegada has posat, ja costa menys. Però el fet de posar-se, quan tu estàs veient una sèrie... No, si ara només... Ara està acabant, i està acabant, els anuncis, i els anuncis que van ficant coses. Aleshores, què vull dir? Que el fet de programar, i diuen, això és així, d'aquesta manera, divendres, no sé què, dijous, tal, et pot ajudar.
I també promoure altres alternatives a la televisió, que de vegades sembla que l'entreteniment només està a la televisió i hi ha altres formes també d'entretenir-nos amb altres mitjans. Josep Maria, tenim res, pocs segons.
Pues res, només. Igual que no hem de demonitzar les cònsoles i hem de posar un rellotge de cuina i donar un horari, doncs amb la televisió hem de fer el mateix. I potser fora important que el saló de casa, l'espai més important, no estigués per la caixa tonta, no? Que estigués en un raconet i, home, que no fos massa còmode veure-la, eh? Això sí que ho podem contribuir nosaltres a fer-ho, eh?
Això podem contribuir. Doncs molt bé, se'ns ha acabat el temps. Moltes gràcies a tots tres i ens tornem a trobar la setmana vinent. Gràcies.
Moltes gràcies. Bona nit.
A Ràdio Estel, Paraules d'Amor, un programa d'educació, família i parella.
Doncs amb aquesta cançó dels Bagels, Video Kill the Radio Star, encarem la segona i darrera part del nostre programa d'avui. La majoria dels nens al món, segons un estudi de la UNESCO, passen una mitjana de 3-4 hores diàries veient televisió. És a dir, que passen unes 1.500 hores l'any enfront del televisor i amb prou feines 800 hores a l'escola. D'aquesta forma, la televisió s'ha convertit en una influència molt poderosa en la creació de valors en la persona, en la formació del caràcter i en la conducta dels nens i adolescents. Per parlar sobre la influència dels mitjans de comunicació en l'educació dels nostres fills, tenim al programa la periodista Núria Ramírez. La Núria és periodista i treballa a Televisió Espanyola des de fa més d'11 anys, ha presentat totes les edicions de l'informatiu a Catalunya durant més de 5 anys i també és presentadora de gales i esdeveniments. Des de sempre li han interessat els temes d'educació i més des que és mare d'un nen petit de 5 anyets i d'un bebè de 5 mesos. Núria, molt bona nit, gràcies per estar amb nosaltres.
Bona nit i gràcies a vosaltres.
Els mitjans de comunicació, Núria, eduquen, informen o entretenen?
Jo crec que actualment, sobretot amb la TDT i amb els canals per satèl·lit, doncs hi ha espai per a les tres coses, no? Uh-huh. Depenent del canal i sobretot també de les franges horàries, és a dir, hi ha continguts educatius per nens, de divulgació científica, hi ha documentals, n'hi ha d'altres que informen, com són els informatius purs i durs, uh-huh. i n'hi ha d'altres que entretenen, sobretot en franja de nit, no? Que és quan ja estem prou cansats de la informació de tot el dia i necessitem esvair-nos una miqueta, no?
Uh-huh. Són conscients els mitjans de comunicació de la repercussió que tenen en la formació dels nostres fills?
Principalment crec que qui forma és la família, no? Però és cert que els mitjans de comunicació, com l'escola, doncs complementen, no?, aquesta formació i crec que per sort o per desgràcia en són conscients. A vegades influeixen per bé i d'altres no tant, no? Per pensar un exemple, uh-huh. se m'acudia doncs, inculcant el consumisme, no?
Uh-huh. Clar, els mitjans de comunicació són transmissors també d'ideologies, no?, que de vegades no sempre són adients amb l'educació dels nostres fills.
Exacte. Per això crec que el més important és tenir un control, no? Control, com a pares, és la nostra responsabilitat per saber què és el que veuen els nostres fills, quins continguts consumeixen, quines aplicacions fan servir, no? Perquè ja avui dia també hi ha tot aquest món paral·lel de les que són les aplicacions.
Sí.
I crec que és la nostra responsabilitat controlar què és el que veuen i què és el que fan a la xarxa.
Pel que fa als hàbits de consum dels nens i joves, com creus que influeix en les conductes dels nostres fills el consumir diversos mitjans de comunicació? Perquè avui dia és el que dèiem, no? Veiem la televisió, però estem connectats al Twitter, a les xarxes socials, a internet, al mòbil, al WhatsApp. Com els influeix en la seva conducta?
Bé, repeteixo la mateixa idea d'abans, no? Crec que principalment ells s'empapen molt del que veuen a casa i és veritat que la resta de coses complementen, no? Aleshores, doncs això, la responsabilitat és estar pendents i després crec que a vegades un contingut que inicialment pot ser negatiu o pot semblar negatiu pot donar peu a conversa i a donar-li la volta, és a dir, o a un anunci de publicitat, no? És a dir, o si és sexista, per exemple, no? És dir, escolta, doncs entablar conversa, no? I dir, a tu què et sembla aquest contingut? Creus que això que fa aquest personatge és correcte? Què creus que hauria de fer? Per què creus que hi ha aquesta reacció? I crec que, en el fons, també es pot educar a partir d'una premissa que inicialment és negativa.
Uh-huh. Efectivament, és a dir, li podem donar la volta i...
Ah, això mateix.
I educar-los en aquest sentit. Uh-huh. Clar, nosaltres abans a la tertúlia, Núria, parlàvem molt de... que de vegades l'audiència està per sobre de la qualitat, no?, en sí. certs programes. Llavors, el ciutadà, que com a receptor dels missatges que rep a través dels mitjans de comunicació, què pot fer perquè aquests elevin el seu contingut pel que fa a la qualitat?
Bé, jo crec que avui dia, amb les xarxes socials, ho tenim més fàcil que mai, uh-huh. perquè abans escrivia una carta al director, no?, la carta del diari, però avui dia, amb les xarxes socials, per exemple, se m'acuta a mi al Twitter, és tan fàcil com mencionar aquella productora o aquell editor i fer un tuit que a vegades doncs, pot tenir molta repercussió, pot uh-huh. fer-se viral. El que està assegurat és que aquell missatge sí. arribarà a la persona.
Uh-huh. O sigui, això ells ho tenen en compte. Els programes s'ho miren bé.
Aquí el tema depèn de la quantitat de persones que facin un comentari positiu o negatiu. Uh-huh. M'entens? És a dir, clar, és com tot, han de veure el tipus de repercussió. Si és una persona, doncs no faran el mateix cas que si són 300 el que fan el comentari, no? Però el que està clar és el que tu deies, no? Que el consumidor final és en realitat el client dels mitjans de comunicació i que hauríem de ser nosaltres els que hauríem de tenir la paella pel mànec,
clar.
I en canvi a vegades es valora més la quantitat d'audiència que la qualitat del programa en si, no per desgràcia.
Núria, el mes de juny passat el Departament d'Ensenyament i el CAC, el Consell Audiovisual de Catalunya, van signar un conveni de col·laboració per promoure l'educació en comunicació audiovisual a les escoles. És un programa que s'anomena EDUCAC i té l'objectiu de proporcionar a escoles i famílies recursos educatius per fer un bon ús, un ús crític i responsable dels mitjans d'educació. Què et sembla que hi hagin programes així?
Home, trobo que és una iniciativa interessantíssima i necessària i que en general no s'ha de tenir visió crítica, no només als mitjans, no? Per la vida en general i tot el que siguin eines per millorar aquesta visió crítica, doncs que siguin benvinguts i tant de bo que n'apareguin més i que la gent els conegui, no? Perquè a vegades el que passa és això, que iniciatives molt positives però que no acaben d'arribar a qui han d'arribar, al públic, a les escoles, a empreses, i en això és el que també s'hauria de treballar una mica, no?
Existeixen polítiques de comunicació en matèria educativa per part de les administracions?
Doncs mira, precisament del CAC hi ha el llibre blanc de l'educació en l'entorn audiovisual, on es destaca l'existència, no?, de continguts de risc i on es demana corresponsabilitat per part dels diferents sectors de la societat. I mirant-m'ho, repassant-ho, hi ha aquesta dada que tu deies a la introducció, no? Els infants de 4 a 12 anys dediquen més temps a mirar la televisió que assistir a l'escola.
Sí.
És a dir, és que és una dada esfereïdora.
Sí,
per tant,
és alarmant, sí.
Sento ser repetitiva, però tornem al mateix, no? La responsabilitat és dels pares, de dir, bé, tantes hores de televisió al dia, nosaltres, per exemple, el nostre fill no veu televisió de dilluns a divendres, després de diumenge veu pel·lícules, veu dibuixos, però sempre sota control, quan comença a veure uns dibuixos nous, ens sentem amb ell, mirem quin és el contingut i si no ens agrada com es parla o no el torna a veure. I ell ho té claríssim, que hi ha aquests dibuixos que a casa no es veuen, que no ens agraden. Aleshores, és la tasca d'educar, no?, que és del que sempre parleu també aquí.
Sí,
aquí el programa.
Clar, abans comentàvem també a la tertúlia, Núria, que de vegades els pares ens esforcem molt en mirar a quina escola hi aniran els nostres fills, la millor escola, amb aquest sistema educatiu, i de vegades deixem de banda coses tan properes com què veu a televisió, no? De vegades posem les famílies la televisió com de soroll de fons i ja està, i no ens preocupem, no?, a saber què veuen els nostres fills.
Sí, sí, crec que és important realment controlar els continguts i fer un esforç per saber què és el que veuen i fer un esforç per estar al dia, no? Avui en dia hi ha cursos per saber quines són les aplicacions que fan servir, quins són els programes que es veuen, i és una altra manera de mantenir una conversa amb el fill, de dir, escolta, Vina, vull saber això que estàs fent, com ho fas? Aquest programa que veus, aquest senyor que parla, qui és, no? I què és el que explica, quins temes es tracten? I és una manera també, sobretot amb certes edats, no?, la comunicació es fa més difícil,
clar,
doncs de veure que ells també vegin que tens un interès, no?, per els seus gustos i per les coses que a ells els agraden, i de nosaltres de saber doncs què és el que veuen i què és el que estan consumint.
Pel que fa a la programació, Núria, hi ha algun tipus de contacte entre productores audiovisuals i educadors? Tu que estàs en el món audiovisual...
Sí, crec que més aviat en situacions concretes. Per exemple, en programes especialitzats, doncs, si són de divulgació, doncs sí que es contacta amb una escola, amb certa escola, i en algunes sèries, per exemple, també ara em ve el cap alguna sèrie per joves, doncs tinc entès que reben assessorament dels mestres, però en moments puntuals, la veritat, en programes puntuals.
Molt bé, Núria. Núria Ramírez, periodista de Televisió Espanyola, moltes gràcies per haver compartit aquests minuts amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs fins aquí el programa d'avui. Amb l'entrevista i les aportacions dels nostres especialistes en educació posem el punt i final. Volem agrair, com sempre, l'associació FERT, que fa possible el programa, i el nostre tècnic, el Mario Ramírez. Nosaltres ens acomiadem fins la setmana vinent. Tornem a tenir una cita el proper dimarts, de 8 a 9 del vespre. No hi falteu. Paraula.
Cuines d'Amor, un programa d'educació, família i parella.